que els documents en català, euskera i gallec s'admetin sense necessitat de traducció. Hem arribat a les 10 i 4 minuts. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Diuen que tot depèn del color del vidre en què se mira, o introduint ja la paraula polisèmica d'avui, del vidre que hi posam. El filtre que deixa passar certes coses i que en retén d'altres, que separa. El filtre que, col·locat en una pantalla, absorbeix radiacions que en són nocives. Però avui veurem que també distorsiona la realitat. Ja no és només com encaram la vida, sinó com el filtre ens torna una realitat que no és i en la qual, a la llarga, no sabem viure.
Mira el perfil de Rosalía. Si quiere parecer aniñada, usa Big Eye Baby. Si quiere engatusarte, tira de Cat Eyes.
Los filtros han venido para quedarse y para ser parte de nuestras historias, es decir, de nuestra vida.
Esto ha existido siempre. Actualmente es más personal porque existe esto de los filtros. Pero en mi época eran las revistas y te comparabas todos los días con una modelo.
Hay influencers que cuentan que cuando se reúnen en un evento no se reconocen entre ellos, porque no llevan los filtros puestos. Son, al fin y al cabo, herramientas de las redes sociales para dejarnos atrapados, para que nos cueste salir de ellas, como el scroll infinito. El problema viene, como casi siempre, cuando hay un exceso de uso.
Pues tienes que promocionar algo, tienes que hablar de algo, claro. Y tienes una cara de mierda, con perdón, y de repente te pones el filtro y dices tú, ¡guau! ¿Sabes? Te ves estupenda y dices tú, pues he salido del paso estupendamente.
Piénsalo un momento. De entre tus 10 últimas fotos subidas a redes, ¿cuántas llevan filtros? ¿Serías capaz de exponer tu yo real al juicio de tus followers?
Es más peligroso encontrarte una imagen retocada o irreal en una red social que verlo en una pantalla de cine o en un anuncio de televisión.
Ya hay personas que acuden a un cirujano queriendo parecerse a un filtro. También que se someten una y otra vez a cirugías en busca de un ideal de belleza que cambia cada vez más rápido.
El aumento de labios quizás ha sido el tratamiento que más ha aumentado en todos estos años con la aparición de las redes sociales.
Nadie nos enseñó a usar los filtros y tendremos que ser nosotras quienes enseñemos a las que vienen detrás, porque los filtros son una herramienta narrativa que nos ayuda a socializar, pero también es un arma de muchos para mantenernos en sus redes, para hacernos comprar sus productos.
Sorry, but I don't need a plan like that. Don't need a man like that. What you say? You say that you've been on TV, and I should come back to your place. Hold on, let me set you straight. School's in session, let me educate. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Listen up, 'cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole wide world. Who the
Acabeu d'escoltar part d'un document interactiu fantàstic, per cert, elaborat pel Laboratori de Ràdio Televisió Espanyola, titulat El lado oscuro de los filtros. Cercau-lo a internet perquè val la pena per entendre el fenomen de l'ús dels filtres a les publicacions de les xarxes socials. De fet, el document ens ha duit a la nostra primera convidada. La paraula filtre ha assolit una dimensió que no imaginàvem a l'era de les xarxes socials. L'anomenada generació selfie s'ha acostumat a veure la vida, podríem dir, a través de filtres, però també a aplicar-se a si mateixos aquests filtres que se diuen de realitat augmentada i que se poden instal·lar molt fàcilment en un mòbil. Segur que qualsevol de vosaltres també en teniu. Aplicats aquests filtres en temps real, en el cos i en el rostre, ens permeten modificar-lo de forma instantània. Què passa? Que així tenim una pell perfecta, els ulls més grans, uns llavis turgents, un cos, podríem dir, normatiu, i tot això compleix amb els cànons de bellesa que fixa la nostra societat. I és aquí on es pot produir una dissociació entre la imatge real i la digital, amb tot el que implica en una època molt delicada com l'adolescència. I aquest és el punt de partida del projecte Dislike, que cerca prevenir trastorns de la imatge derivats del mal ús de les xarxes socials. Na Verónica Beites és professora, periodista i formadora en comunicació digital crítica i és una de les impulsores, i ja la saludam. Verónica, benvinguda, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien.
Enhorabuena por este proyecto. Filtro nos ha llevado hoy hasta ti y hasta el proyecto Dislike. ¿En qué momento poner un filtro, Verónica, se puede convertir en un problema?
Cuando dejamos de gustarnos a nosotros mismos. Como muy bien decías tú en la introducción, la edad en plena adolescencia, la pubertad, cuando estamos bastante incómodos con nuestro cuerpo, pero personas adultas también hoy en día se sienten bastante incómodas con la visión, pues, de sus arruguillas o de su piel imperfecta, y empezamos a exagerar esa imperfección, real o no, en nuestra mente. El tema de los adolescentes es un poco más complicado porque además, dependiendo del uso que le den a las redes sociales, si es más o menos intensivo, o de la imagen que ellos están queriendo mostrar en esas redes sociales, hace que se produzca esa disociación entre la imagen real y la imagen digital.
Es verdad que puede pasar en cualquier momento. Hablamos de la adolescencia, que es la etapa de formación y seguramente mucho más delicada, pero los adultos, y lo vemos todos los días, también se utilizan estos filtros. ¿Y cómo empezáis a estirar del hilo para poner en marcha este proyecto, Verónica?
En clase yo notaba que mis alumnos y mis alumnas, sobre todo, porque desgraciadamente esto muchas veces con la presión estética afecta bastante más a las chicas, no estaban a gusto con su imagen y subían fotos a redes sociales de personas que parecían ellos pero que no eran ellos mismos. E incluso con un entorno más cercano de personas adultas, que son actrices, modelos, estaban todo el día modificando sus imágenes que subían a redes sociales. Y a mí eso me hizo clic. Así que empezamos a buscar información médica, empezamos a buscar estudios y dimos con la palabra dismorfia. Y justo en Inglaterra habían acuñado el término de dismorfia de Snapchat. Snapchat es una red social que todavía sigue viva, que fue la primera que te dejaba poner filtros, los típicos orejitas de perro, las naricitas y otro tipo de filtros con realidad aumentada sobre tu propio rostro. Eso, que a priori parece muy inocente, hacía otra serie de cambios en nuestra imagen. Se veía la piel más fina, los ojos más grandes, y de ahí empezaron a salir los filtros de belleza que llegaron a Instagram, a TikTok y otras redes sociales. Uh-huh. De hecho, todo esto fue previo a la filtración de los papeles de Facebook, en los que ya se podía demostrar que las redes sociales provocaban problemas de salud mental. Nosotros estuvimos 2 años antes de que estos papeles se filtraran hablando de esta problemática. La suerte quiso que no nos llamaran locos, pero sí que a veces nos preguntaban de dónde sacábamos, pues, nuestra base científica, ¿no? Uh-huh. Que realmente está basada en estudios probados, uh-huh, sobre la relación directa que hay entre salud mental, trastornos de la conducta alimentaria, depresión y, en último caso, suicidio, por este malestar generado por una exposición continua a una imagen alterada de uno mismo.
Lo que parece un juego acaba siendo un problema, y hablas de suicidio, muy grave de salud mental.
Mucho. Tuvimos el caso de un influencer en Estados Unidos que se suicidó, además tenía muchísimos seguidores, y su nota de suicidio fue: no soy como aparento en las redes sociales, soy mucho más fea. A mí eso me parece una alarma bastante grande. Si alguien ha decidido acabar con su vida porque realmente se siente un fraude, y cómo afecta a su salud mental el hecho de estar expuesto totalmente y no ser esa persona que quiere ser. Uh-huh. Hemos entrevistado a personas de la salud estética, cirujanos, y nos comentaban que cada vez a una edad más temprana, 16, 15 años, van a consulta y ya no van como íbamos nosotros, nuestra generación millennial, con una foto de Angelina Jolie o alguien referente en belleza, sino que van con su propia imagen alterada por un filtro.
Un filtro te puede divertir, te puede poner unas pecas, que es algo normal. Pero ya cuando te cambia la cara, que es lo que a mí me gusta, ahí ya es como que pierdes cómo es tu cara de verdad. Y me planteo hacerme cosas en plan cirugía. No lo voy a hacer, pero me lo planteo por culpa de los filtros.
¿Y cuál es el objetivo de Dislike? ¿Se trata de dar herramientas para entender lo que pasa? ¿Cuál es el objetivo?
Exactamente, generar prevención, porque nosotros creemos que porque son nativos digitales, y odio esa palabra con toda mi alma, o esas palabras, nativos digitales que han nacido ya con la tecnología, saben muchísimo más que nosotros sobre todo. Pueden saber quizás más cómo utilizar un dispositivo electrónico, pero no lo saben todo ni están de alguna manera formados para detectar cuando hay una presión estética, cuando hay una fake, vamos a llamarlo new, o un perfil que muestra una belleza que es irreal. Cuando eso les está afectando y pedir ayuda. Y de alguna manera prevenir es educar en detectar eso, tanto para ellos como para sus padres, como para los profesores. Uh-huh. Entonces, en esta unión de actores, actrices y educación, se nos ocurrió utilizar la herramienta del Teatro Foro.
Uh-huh. A ver, cuenta cómo es esta herramienta.
El Teatro Foro es del Teatro de las Oprimidas, de Augusto Boal, y lo que hace es generar una obra de teatro. Bueno, generamos, la escribimos, para eso contamos con Alicia Cartoni, que es una referente española del teatro social, e hicimos una pieza de teatro que lleva hasta las últimas consecuencias esta problemática. Cuando se acaba la obra de teatro, que acaba fatal, pero muy mal, se hace que los alumnos o las personas que estén allí, que pueden ser profesores o padres, se conviertan en espectadores o espectactrices y pueden elegir una de las escenas que han visto y cambiarla. Pero no es tan fácil, porque los actores están formados, hay también una persona guiando la sesión. Cuando intentan cambiar esa realidad que ha pasado en esa escena, pues no pueden, porque no es tan sencillo como ellos piensan. Pero todo ese intentar sirve, vamos a decir, de ensayo para buscar soluciones a las problemáticas que ellos tienen en el día a día. Es decir, sirve de ensayo y de error. Nosotros no nos damos una solución que no existe, además de si haces A pues, o si pasa A, pasa B. Ellos, dentro de sus dinámicas, de lo que piensan, de lo que les ocurren, van dando con soluciones posibles en esas sesiones de Teatro Foro. Uh-huh. He de decir que en muchas de las representaciones que hemos hecho, pues la gente se da cuenta de lo duro que es intentar sacar una solución para determinadas problemáticas. Y la que más y mejor lo hizo fue una madre que lo paró todo en esa escena y consiguió poner ahí sentido común, ¿no? Pero normalmente nos vamos a lo fácil, a la violencia, que no se puede, a faltar, que no se puede. Es decir, que eso no soluciona nada. Y es muy bonito ver el ambiente que se genera, cómo van encontrando soluciones y cómo cuando termina todo, porque eso también hay veces que no se puede llevar el teatro, entonces se llevan charlas y otros materiales pedagógicos. Durante la charla están atentos, se miran, pero es que cuando acabo me abordan. Y es ahí donde salen las realidades de, es que tengo una amiga que yo creo que le pasa eso, siempre es una amiga o un amigo, en mi caso son ellos. Y te van contando realidades bastante increíbles, porque no nos podemos llegar a hacer a la idea de las cosas que experimentan ellos en redes sociales y del vocabulario alternativo que tienen y de muchas veces los peligros a los que están expuestos y que nosotros ni nos daríamos, vamos, que nos daríamos de cabezazos al saberlo, porque realmente no somos conscientes.
Me parece muy potente la herramienta. Ahora, cuando lo contabas y hablabas de la madre que lo paró todo, también debe ser un momento de unión, de superar una brecha generacional, ¿no? Porque ahí están todos los que lo sufren en carnes propias y los que están al lado y no saben qué hacer o no se dan cuenta.
O que de alguna manera, sin darse cuenta, están reforzando esos mensajes. Uh-huh. Hay una escena que tenemos en la obra de teatro que son los padres criticando a personas en una revista o en la tele.
Claro.
Y ahí estamos reforzando ese mensaje de cómo tienes que ser para ser respetado, para que no te critiquen, para ser válido, ¿no? Nosotros tenemos el claim de tú no eres, o sea, vales más que los likes que tienes. Uh-huh. No es así, pero bueno. y que tu valía no se mide en likes, sí. Pero realmente los mensajes se refuerzan en casa, en esas personas que decidan seguir y que son para ellos referentes. No voy a llamarlos influencers porque las influencias son otra cosa. Sí. Al final todo eso cuenta y va sumando en ese vaso que muchas veces está a rebosar sin que nos demos cuenta.
Uh-huh. Avui Filtra mos du a xerrar amb na Verònica Vieites, que és professora, que és periodista i que és una de les impulsores d'aquest projecte Dislike, que és un projecte que financiasteis a través de Goteo. Tu ja tenies claro que esto tenia que salir. ¿Salió? ¿Por dónde os está llevando el proyecto Dislike?
Pues tuvimos la suerte, fue Cuteo y la Diputación de Guipúzcoa, que estaba seleccionando proyectos que unieran de alguna manera cultura, arte y digitalización, o más que digitalización, pues redes sociales o cultura digital, y se financiaba a través de las personas. Es decir, la gente ponía un euro, por ejemplo, y la Diputación ponía otro. Entonces hicimos una campaña, explicamos todo y la verdad que la respuesta del público fue abrumadora. Y pues nos ha llevado a Madrid, al sur de España, a menos sitios de los que nos gustaría, porque muchas veces las agendas no cuadran y muchas veces el presupuesto al final de los actores, etcétera, sí, se hace costoso para los colegios públicos. Entonces, el sobrante de lo que recaudamos lo hemos gastado en darlo en colegios que no tenían recursos y en asociaciones. Y luego la mayoría de los colegios en los que hemos podido hacerlo pues han sido privados. Uh-huh. Pero ahora mismo estamos en hacerlo a nivel muchísimo más, vamos a decirlo global, no puedo decir más hasta que no tengamos el veredicto final.
Uh-huh. Bueno, de moment vos podem seguir el projecte Dislike, aquí hi ha la pàgina web amb molta informació del que és aquest projecte, molt interessant. No sé si ja tenemos que terminar, però algun mensaje final, aprovechemos que nos escuchan la gente de Baleares y más allá para dar un mensaje final, Verónica.
Pues que al final no necesitamos nosotros, los que tenemos que guiar a los adolescentes, ser expertos en redes sociales o en tecnologías, sino en sentido común. Y al final ese sentido común nos ayuda a comunicarnos con ellos y que hay que tender puentes, sobre todo de comunicación, mucho antes de que surjan los problemas y estar tranquilos con que aunque no sepamos usar TikTok, sí sabemos darles los consejos que necesitan para que ellos lo naveguen más seguros.
Y estar a su disposición, ¿eh? Y estar al lado, sobre todo, sí, sí. Y
yo, Verónica,
acompañar, que sepan dónde tocar en cualquier momento. Uh-huh. Verónica Veites, profesora periodista, formadora en comunicació digital, crítica i impulsora d'aquest projecte Dislike. Moltes gràcies per haver estat avui amb tots els oients i Vetres Ràdio. Gràcies, Verònica.
Moltes gràcies a vosaltres.
Qui t'ha domesticat? Qui t'ha plastificat? Qui ha fet del mòbil el teu àngel de la guarda? Volíem volar alt i estem malalts del cap. Un puto selfie me sigue a pedre la calma. Mira'm, fet de poder, de porcs i de mentides. Vaig vore caure tants dinosaures, la mort dels líders. La branca s'ha fet arbre i el bosc tapa el camí. Ens hem perdut i a mi m'agrada viure així. Mira, mira, fet de poder, de porcs i de mentides. Un puto selfie més i em trac la vida.
Ei, mala suda que tinguis més likes i que et tiris fotos a llocs.
Instagram no tapa la merda que veig a través dels meus ulls. De mi boi sóc cultura catalana sense escriure com Ramon Llull. El vostre postureig el veig una hora lluny, tot l'any esperant a que arribi el juny per pujar les fotos amb banyador que et vas fer de vacances a la platja Cancún. Digue'm què comentes, que diré com ets. S'escapa la vida en pantalles de leds. Veig persones buides com compren somriures, van entre ossets a la seva ànima pep. Em donen igual tots els teus seguidors si darrere seu amagues tantes pors. Si intentes pintar el món amb un sol color, si darrere els penjols d'hores veu el llautó. Dami!
Potser havíem set més normals, però ens és igual. Som on hem de ser, som com hem de ser. Per fer el que es vol s'haurà d'anar contra corrent. Ja ho saps prou bé.
Tres ràdios, història.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Per jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important fer qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Avui hem triat filtre com a paraula polisèmica del programa que, en la seva primera excepció, fa referència en el material porós, generalment laminar, que deixa passar a través seu un fluid mentre reté les partícules sòlides que aquest du en suspensió. Per exemple, un filtre per l'aigua de la peixera, un filtre per l'aigua potable, que és Sosmo, o sigui, és un filtre de paper, un filtre d'aire d'un motor, també hi ha cigarrets en filtre. En una estona vos contarem com fer un bon cafè de filtre, però ara aquesta música mos du a xerrar sense filtres. Una situació gens senzilla quan toca mirar a càmera i parlar de situacions dures que ens afecten. Per exemple, l'alopècia femenina, la salut mental en el postpart o la pèrdua d'un fill. Però també situacions quotidianes, poc exposades, com la menopausa, el sexe en edat madures o l'obesitat. És el que fa el programa Sense Filtres d'IB3 Televisió, que podeu mirar i compartir des del canal de YouTube d'IB3.
La gent en general és molt cruel, la gent amb obesitat. És molt fàcil i molt simple dir que el problema ets tu, que menges, i ja està. Tothom te diu el que hi ha, però tu no ets capaç de veure-ho. T'ha de fer clic escapat i dir, això no ho vull, anem a canviar perquè és important. Fa 3 anys aproximadament, rondava 160 quilos. Jo, quan anava a un bar, tenia que elegir bar pel tipus de cadira que tenien. Jo en el cine no podia anar-hi. O deixes d'anar a viatges d'estudis. No sé, a sortides en l'escola com a qualant, per vergonya, per... perquè no pots. No saps la realitat que està passant aquesta persona. És a dir, aquesta persona pot estar amb problemes d'obesitat perquè té problemes familiars, perquè té problemes professionals. Has de saber el que està visquent cada un. Cada un té una història.
Un poc difícil d'assumir al principi. Agafaves un ble de cabells per fer-te una coleta o el que fos i queia sencer. No pareixia real la quantitat de cabell que queia en aquell moment. Ja m'ho van dir, tens alopècia i pot ser que caiguin tots els cabells. I va ser un drama. I de fet me va caure en un mes i mig. Te cau els cabells, però també te caven les sets, les pipelles, te mires en el mirall i no te reconeixes. En el final te canvies la teva identitat. No se solen veure dones calves. Els homes ho mostren i les dones molt avallats se n'amallen. Anar a la platja, per exemple, i que tothom te miri. En el final ets un centre d'atenció per desconeixement aquest que dic. En el final aquesta il·lusió de tornar a tenir cabell no se m'havia llevat. Tot i que ho havia normalitzat i ho duies bé. Quan vaig començar aquest tractament nou, dic mentre me sortim les pipelles i les cees, jo ja estic contenta. El que t'identifica, al final te mires en el mirall i si te veu fora que veus, vale, però tens expressió de la cara. En canvi, si no tens ni pipella ni cees, perds com aquesta expressió.
Quan esperes la vida, t'arriba la mort. Amb això no hi estan preparats. Des del moment que t'enteres que estem embarassats, com aquell que diu, és una alegria tot, no?
Quan vaig saber que havia de ser pare, ja vos podeu imaginar. L'alegria em va inundar.
Clar, passen uns 9 mesos que han passat bé, que han estat bé.
Tot va anar molt bé fins en el moment d'espart.
Jo vaig tenir un desprendiment de placenta, no hi havia res més a fer. Vàrem estar amb ell fins que el seu cor se va aturar.
El teu fill ve a ser al món i tornes a casa teva sense ell.
És una cosa que no se supera, que se transforma.
No, sempre tens un dubte, sempre tens una falta.
Crec que xerrar-ne, crec que visibilitzar-lo pot ajudar molta gent a poder acompanyar-los, a poder dir-los que no estan tots sols i que estan al seu costat, no?
Jo he estat menjant amb la meva filla, bueno, seguint davant del plat de menjar amb la meva filla, i plorar les dues, jo perquè veig que ella no pot i ella perquè si menja se sent culpable i si no menja també se sent culpable. I una cosa que en la nostra cultura és una festa, deixa de ser-ho. Ostres, quan tu en té un fill malalt, el que vol és que se curi. El que voldries és donar-li menjar a la boca. El que voldries és treure-lo tu del pou, però no pots. Una de les coses que han de fer és fer fotos de tots els plats de les menjades. I l'altre dia em va enviar una foto d'una hamburguesa. Pa a baix, pa a dalt, l'hamburguesa, la lletuga, una salsa. La vaig enviar al meu home. La teva filla s'ha menjat això avui. I era una festa. Elles se senten molt culpables, pensant que tot és culpa seva. Jo li he explicat a la meva filla, jo no estaria en un lloc distint en el que estic. Sabent com estàs tu, el meu lloc és aquí.
En Guillem, na Maribel, na Maria, na Maria Magdalena, tots ells han xerrat sense filtres per poder ajudar altres persones que potser passen per la mateixa situació i no troben les paraules.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
És molt poc perceptible, però el que estàu sentint és el so del cafè sortint d'una cafetera italiana. Ara vos contarem una altra manera de fer cafè filtrat. Borja Sales, cuiner responsable de la comuna de Lloret, torrador de cafè, com estàs? Benvingut.
Molt bé, molt bé, molt content de conversar amb tu sempre, Araceli.
I nosaltres de tenir-te. Avui que xerram de filtre, jo a tu si te dic filtre, m'imagino que te ve nascat tot d'una el cafè de filtre, no? Més que un filtre del motor d'un cotxe, per exemple.
Sí, no se m'havia... Ara que ho dius, no m'havia plantejat mai que filtre podia anar associat a cotxe, sí, sí. Per mi filtre sempre és cafè. I és un poc infància també, però sí, és cafè, cafè.
Cafè de filtre, que no és un tipus de cafè molt habitual a les illes.
Aquí no. Aquí a les illes, a Espanya, diguéssim, a la part més sud, ni Itàlia, el que són els filtres... no són tendència, no són la nostra cultura de beures que fem. Ventura sí que ho va ser, però és vera que no ho és. Si xeran de països nòrdics o d'Àsia, o inclús als Estats Units, vull dir, sempre hem vist aquestes pel·lícules, si m'agrada Quentin Tarantino, sempre tindrà el típic bar de carretera que passa la camarera replenant el cafè amb el típic cafè de filtre.
Sí, sí, sí. I aquí jo record quan era petita tenia una cafetera automàtica de filtre a ca meva.
Exacte.
Segurament és era tots... un cafè més econòmic.
Tots, jo també, vull dir, és vera que jo venc de família ja de... El meu padre tenia bars i cafeteries i se servia cafè de filtre, però jo me'n recordo a ca mo mare, que mo mare sempre va beure cafè de filtre, una cafetera automàtica de filtre, jo me'n recordo d'anar veient gota a gota quan anava sí. Client aquell cafè, i és vera que solien ser cafès de molt baixa qualitat, però això és paral·lel, perquè podríem posar cafè de molt bona qualitat.
I tant. Vale, idò, anem a xerrar el cafè de filtre. Si jo ara vull recuperar el cafè de filtre per tenir a ca meva, que a més crec que és una bona idea, perquè bé, ara aniran xerrant, perquè el tens allà i el vas veient i segueix igual de bo al cap d'unes hores que l'has fet. Però per bo mos recomanes començar? Quin tipus de cafeteres podríem comprar?
Mira, opinió personal, val? Jo és el que recomano, val? Primer perquè crec que és que amb més paladars pot agradar, més gent pot començar a beure cafè. S'espresso, que és el cafè que nosaltres estem avasats a beure, que és el cafè de veres, el cafè que fas, el cafè de cafeteria, és una beguda molt curta i molt intensa, i es filtra tot el contrari. És un cafè molt més suau, té molta més proporció d'aigua, per tant, agradarà a molta més gent, perquè no és tan intens, no crearà tant de rebuig. Després, evidentment, jo recoman beure cafè de filtre, tot i que no estiguem avasats, tot i que no sigui la nostra cultura. Per fer-ho a casa serà molt més econòmic, perquè és el cafè que les cafeteres són més econòmiques, comparat amb espresso avui dia, perquè avui en dia podríem tenir cafeteres automàtiques, però ja són uns 100 euros, i amb un cafè de filtre, ja sigui una French Press, que en aquesta cadena de... supermercat, cadena que ven en mobiliari de casa sueca per 9,90, poden trobar el que es diu una French Press, que no seria un filtre, perquè es filtra han de filtrar, i allò és una French Press, és la típica d'aquestes d'Embolo, però aquesta per començar a casa és espectacular, i després tenen tota la gamma de lo que són els filtres de paper, que ja sí que tècnicament són filtres, i tant siguin automàtics com manuals, per molt baix cost poden tenir un artilugi per fer molts cafè diari a casa, i el que jo sí que recomanaria és tenir un molinet, manual o elèctric a casa, però moldre-se el cafè abans de l'elaboració, abans de fer el cafè, és un bàsic per obtenir la màxima quantitat d'aromes, d'olis i que no estigui oxidat.
Podríem comprar cafè molt, però tu ens recomanes, Borja, el molinet.
Sí, evidentment, si anem a comprar cafè, jo sempre recomano, anem a comprar cafè a gent que torris cafè, val? És veritat que si apostant, pues, ja és una cosa un poc més ideològica, però per comerç local, més sostenible, i aquí a Mallorca tenim la sort que cada vegada comencen a existir més petits torradors, però anar a comprar cafè on venguin cafè, on torrin cafè, sí que ho podríem demanar molt. Però amb una petita inversió, a partir de 25-30 euros, ens poden comprar un molinet i tindrem un canvi espectacular el que és el gust i els aromes del cafè.
Val,
però sí, el poden comprar molt.
Val, perquè justament és per això, no? Perquè se queda l'aroma del cafè és com a més gustós, no?
Tot, diguéssim, l'aroma, el gust, tot el que és la part organolèptica del cafè, acabat de moldre, tindrà un comportament totalment diferent de si està molt en una hora i si està molt en dies jazz, que és un altre producte, per dir-ho de qualque manera.
Val, val. I com és d'important la proporció cafè-aigua, tant a les cafeteres d'Embol, com us deies, com en aquestes que tenen el filtre de paper?
Evidentment, la proporció és molt important, perquè és una part fonamental de la recepta quan creem una beguda de cafè, però, per exemple, per fer una French Press, aquesta d'Embol, xerraríem de 1-10. Cada gram de cafè, 10 d'aigua. I seria molt senzill, perquè podríem posar 10 grams de cafè, 100 grams barra mil·lilitres d'aigua en aquesta d'Embol de tota la vida. I més és supersenzilla, perquè mols el cafè bastant gruixat, poses 10 grams de cafè, poses 100 grams de cafè, que seria un poc menys de punt d'ebullició. Si mos ha arribat a bullir, esperem un minut i mos haurà baixat en aquests 95-94 graus, posem aquesta aigua, aquests 100 grams d'aigua, i esperem 5 minutets i ja tenim un cafè perfecte. Per un filtre, aquest rati seria més 1,15-1,18. Cada gram de cafè, 15, entre 15 i 18 grams d'aigua. I aquesta sí que tirem l'aigua per damunt del cafè i l'aigua va filtrant, i quan creem aquest filet de cafè, o aquest gota, que l'aigua va filtrant el cafè.
Molt bé. Justament ara xerram de filtre, per això avui xerram amb en Borja Sales del cafè de filtre. El que estan fent, tant amb una cafetera com amb una altra, és infusionar el cafè, no?
Sí, es crea una extracció. És a dir, el cafè és una matèria que té un percentatge soluble. No 100% soluble, és cafè soluble, ja està preparat perquè sigui 100% soluble. Però el cafè, parlaríem de que té un 70% de matèria no soluble i un 30% de matèria soluble. Per tant, com solubilitzem a través de l'aigua aquests solubles que té el cafè és crear una bona beguda de cafè.
Uh-huh. I tu m'has posat l'exemple això dels bars de carretera nord-americans, no? De les hamburgueseries, on estem superacostumats. El primer que fa el cambrer o la cambrera és posar aquest cafè americà, no? Aquest cafè de filtre. Quant de temps tenim per beure aquest cafè filtrat i que mantengui el gust i que sigui agradable i que sigui bo?
Realment, el cafè s'anirà transformant, perquè és vera que té unes substàncies volàtils que a través de també els vapors, etcètera, però durant tot el dia, durant hores, el cafè se conservarà més o menys estable. Però hi ha el mite de que si no te pots tot d'un cafè, ja no és bo. Dius, que va. Perquè d'aquí ve un poc el mite de a través de l'espresso de la crema. Ha de tenir crema, un espresso. Yeah. Dius, no, realment, la crema, l'espresso, se fa a la forno, per la combustió, bé, per una sèrie de coses, però si tu mantens una temperatura, és a dir, calenta, però temperada, és a dir, uns 40, 50 graus, durant bastantes hores estarà molt estable, sapient que hi ha una part volàtil que se va volatilitzant, però se conserva bastant estable.
Perfecte. I d'avui filtre mos ha duit a conèixer com fer un bon cafè de filtre, les seves propietats, i gràcies a la didàctica d'en Borja Sales. Sí. Borja, moltíssimes gràcies i res, bons cafès. Sempre, sí. Bons cafès. Una abraçada.
Una de Ferrada.
Manuel en su amargura vas incansable las noches moliendo café cuando la tarde la lidez renace las sombras la
la que tú los cafetales vuelven a sentir. Tras de canción de amor de la vieja molienda, que el letargo de la noche parece decir. Moliendo café,
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 muere que te muere que te muere tu café,
moliendo café, moliendo café.
IB3 Ràdio és diversió.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que no t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
I així arribem al final del capítol sense haver aplicat cap filtre, només la feina de l'equip, entre els quals avui en Miqui Fiol en el control tècnic, i ara ja ens toca baixar barrera, i ho farem amb un home que aplica filtres, però amb la idea de que no distorsionin la realitat.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera. Cristóbal Martín, fotògraf, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
Què tal, Araceli? Encantado de estar nuevamente aquí.
I nosaltres de tenir-te avui en la paraula filtre. Si te dic filtre, que te venes cap primer de tot?
Bueno, está muy ligado, muy, muy entrelazado con mi profesión, que es fotógrafo. Uh-huh. Los filtros pues son una forma de embellecer o enfocar o enmascarar la realidad, en, según qué caso. Si lo sabes hacer bien, pues bien, y si no, pues no tan bien.
Claro,
nuestra intención siempre, intención siempre es hacerlo para mejorar. Por eso los filtros estos de las aplicaciones y todo esto.
Val, per això també posar-se sempre en mans de professionals, perquè de vegades els filtres es canten molt. Ara ja mos donaves alguna pista, però en la teva feina, a què ajuden els filtres?
Principalmente siempre intentan alterar la realidad a mejor, evidentemente. Tanto si pones un filtro de fotografía como en una cámara fotográfica, como si lo haces en una aplicación, siempre intentas mejorar la realidad. A veces consigues el efecto contrario, ¿no? Però això és de lo que se trata normalment.
Uh-huh. Ara deies, a vegades s'aconsegueix efecte contrari, però has de tenir cura perquè es filtra no distorsioni la realitat. Tu vols que un negoci, una casa, una persona surti bé, però quan entrem dins aquella casa ha de ser realment el que hem vist a la fotografia, no?
Efectivamente. Sí, sí. Bueno, el profesional ya trata de que esto ocurra. O sea, cuando tú haces una fotografía, como tú dices, te tienes que cuidar mucho de que realmente transmitas lo que tú quieres transmitir o lo que se necesita transmitir, ¿no?
Efectivament. I escolta, Cristóbal, canviant d'àmbit, però no de paraula, que es filtra, ets membre d'ASFADIVA, que és l'Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual de les Illes Balears. Vos vareu presentar en societat fa molt poquet. Parlant de filtres, jo pensava, diries que posam filtres quan interactuam amb persones amb discapacitat intel·lectual?
Pues sí, los ponemos y tal cual hemos dicho con la fotografía, ocurre con las relaciones personales. Intentamos poner un filtro que quizá a esa persona con que tiene esa discapacidad intelectual no le es nada beneficioso, porque a veces los confundimos más que ajudamos.
Ja, ja. I vosaltres heu editat un manual bàsic de comunicació inclusiva, així l'heu titulat, per no caure en infantilitzacions, estereotips, barreres involuntàries, és a dir, intentem no posar filtres, no?, quan parlem amb les persones amb discapacitat intel·lectual. Mos donaries alguns consells generals bàsics?
Claro, es muy difícil, ¿eh? Porque cada persona con discapacidad intelectual le ocurre lo mismo que a la que no lo tiene. Es diferente a la que tiene a su lado. Entonces es difícil, pero hemos intentado agrupar en tres perfiles los que son los más comunes, ¿no? Ese manual. Y lo que intentamos es dar unas pautas que pasan, pues seguiríamos con el tema filtro, pues alguna pauta como no ser paternalista sería algo que se utiliza muy a menudo y hay personas que a su edad hablarle como un niño pues no procede. Se hace con la mejor voluntad, ya digo, pero esto no sería recomendable, ¿no? Hay que adaptarse a la edad. Después otro filtro sería el de la impaciencia. Vivimos una sociedad muy de respuestas rápidas y tratamos de que nos den respuestas rápidas. Eso también es contraproducente. Hay que darle unos segundos para que procesen lo que le hemos comentado o que tengan su propia expresión, no la que nosotros buscamos, ¿no? Después también, si hablamos con complejidad, términos que no van a conocer, tenemos que asumir que sus limitaciones, aunque no las conozcamos, debemos de intentar ser lo más empáticos posibles, ¿no? Ser directos y claros siempre es algo, bueno, directos y claros sin pasar al extremo de ser de que no te vayan a entender, ¿no? De ser agresivos, ¿no? Eso no se trataría. Sería una forma de hacer frases cortas decirle una cosa a la vez es siempre una buena práctica porque les ayuda a enfocar, ¿no?
Vale, una idea, también, ¿no? Donar una idea amb una frase y no...
Efectivamente.
No
algo así que sea abstracto, que no tenga... Claro que puede ser, ¿no? Y después hay otro que yo creo que es el más importante, es el de no dar por supuesto. Muchas veces asumimos que nos han entendido y realmente no es así. El truco, ¿no? O el consejo sería escuchar con los ojos. O sea, ver realmente si sus gestos coinciden con... o su lenguaje, ¿no? Lo que vaya transmitiendo coincide con lo que realmente le hemos consultado o le hemos transmitido, ¿no? Que si lo ha entendido o no, seguramente lo veremos tal qual reacciona.
Uh-huh. És a dir, xerrar també amb els ulls, amb la mirada, que les mirades també diuen moltes coses. I com ara mos deia en Cristóbal, aquests podrien ser els consells bàsics, però totes les persones som diferents, també totes les persones amb discapacitat intel·lectual, i no és igual, i ho contava en el manual, adreçar-se a una persona molt conversadora, que tingui més facilitat per manejar el llenguatge, que alguna que tingui molta més dificultat. Per tant, això també ho heu diferenciat en el manual. I escolta, Cristóbal, per què ha nascut Esfariva? Què vos ha motivat a crear una entitat nova?
Bueno, Azadiva se constituyó asociación ahora hace 2 años y nuestro objetivo siempre ha sido transmitir paralelamente a los padres, porque en la asociación lo que hay son hermanos, primos, sobrinos, bueno, todas las conexiones que pueda haber entre familiares, pero no los padres y madres, que ellos ya siempre están asociados y tal. Y parece que la ayuda a una persona que tenga discapacidad intelectual se termina donde los padres, o sea, donde dejan de actuar los padres. Entonces, a partir de ahí es donde comienza el trabajo del resto, porque muchas veces, en muchísimas ocasiones, los padres de repente faltan y las personas que hay a su lado no se saben comunicar correctamente. A pesar de que hayan tenido una vida juntos, en ocasiones no se saben comunicar. Y esto es un problema más habitual de lo que parece.
Ya, ya.
Es más, también en la sociedad hay personas que tratan de comunicarse, pero lo que decíamos de los filtros, no tienen el filtro adecuado porque evidentemente ya no nacemos con un, no, con un manual de instrucciones el resto, o sea, que imagina alguien que tenga una discapacitat intel·lectual.
Ja, ja, ja. Mira, que interessant és. Podeu anar a la web d'Asfadiva i també podreu descarregar o llegir aquest manual. Ara, quins projectes teniu, Cristóbal?
Bueno, próximamente vamos a realizar, es lo más próximo, lo más inminente, vamos a realizar una reunión que le hemos llamado el café virtual, ¿no? Y va a ser una reunión por la plataforma Zoom, y será este día, el próximo lunes, día 15, a las 7, a las 7 de la tarde, ¿sí? Y que invitamos a cualquiera que se quiera sumar para conocer esta comunicación diferente, diría yo, con personas que en muchas ocasiones no nos comunicamos con ellos o ellas porque entendemos que vamos a forzar algo, uh-huh, o nos da vergüenza o nos da algo de reparo en hacerlo. Uh-huh. Y hacerlo bien es imprescindible, la inclusión pasa por eso.
Que bé. Idò, asfadiva.com, així també podeu estar connectats a través de la seva pàgina web. I avui mos ajuda a baixar la barrera en Cristóbal Martín, que és fotògraf, i ara mos ho contava, també és membre d'Asfadiva, d'aquesta entitat. I en aquesta hora, Cristóbal, sempre faig la mateixa pregunta. Algun consell per anar a dormir, a veure si entre tots dormim millor?
Sí. Creo que el mejor consejo es ser egoísta.
¿Ahora?
Bueno, ser egoísta pasa por muchas fases, ¿no? Sí. Y yo creo que la mayor forma de egoísmo, la que yo conozco, más grande es la de hacer por los demás. O sea, sí, cuanto más haces por los demás, mejor te sientes. Y cuanto más egoísta eres en este sentido, mejor seguro que vas a poder dormir.
Sí, es decir, mirar pas de més, ¿no?
Sí.
Molt bé. Que bo. I en quina cançó t'agradaria baixar la barrera del programa? Fins demà, quina mos proposes?
Bueno, una que va un poco de filtros, va un poco de nuestro tema de hoy, pues diría que es Color Esperanza, de Diego Torres.
Vinga, i que mirem sa vida en colors, eh? Intentem posar bons filtres sí, de bellesa bons. I saludables, sí, sí, sobretot, i saludables. I de Cristóbal Martín, ha estat un plaer que mos ajudis avui a baixar barrera. Aquí tens també sa ràdio pública i molta sort.
Sin duda el placer ha sido mío. Muchas gracias.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena. Se puede querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Por tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día
vida cambia, cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede. Sacarlos afuera.